D'acabar, més notícies al butlletí de les 10. Ara sí, comença Nautilus.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Els satèl·lits han canviat la nostra manera d'investigar el planeta, sobretot l'oceà. Ja sabeu que hi ha tota una xarxa de satèl·lits que ens donen dades constants dels canvis ambientals de la superfície terrestre. Dades que es fan servir per a multitud d'estudis, com alguns dels que us parlàvem al Nautilus en certa freqüència. Satèl·lits de la NASA, el SWOT, en què treballen l'IMEDEA i el SOCIP, o els de la sèrie Sentinel del programa Copernicus. I d'haver aquesta setmana, des de Cabo Canyaveral, s'ha llançat un satèl·lit batiat amb el nom de Posidònia, pagat pel govern balear en 3 milions i mig dels fons Next Generation i que recopilarà dades per comprendre els efectes del canvi climàtic a la nostra regió. Està molt bé això de seguir recopilant dades, però el que necessitem amb urgència és fer cas a totes les que ja tenim, que són moltes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Com estàs, Dani? Bona nit.
Bona nit, molt bé. Bona nit a tothom.
Ràpidament, anem als temes d'avui. Primer parlarem amb l'investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, que ens explicarà els resultats d'un estudi que mostra com ha augmentat el món el risc d'inundacions extremes per mort del canvi climàtic. El treball aporta una de les primeres evidències globals basades en observacions que permeten atribuir directament al canvi climàtic d'origen humà l'increment del perill d'inundació costanera. L'anàlisi se centra principalment en l'efecte de la pujada del nivell de la mar, però ja és molt significatiu i hem de sumar el panorama que pinta aquest estudi amb un altre més regional presentat aquesta setmana i que torna a advertir de la pèrdua de platges a Balears, fins a un 60% de superfície. Parlo de la tesi doctoral de la UIP d'en Pau Luque i que, per cert, ha codirigit de Marta Marcos.
Com deies a l'inici, anem acumulant estudis que mos pinten un panorama desolador i potser on estem fallant és fer-los cas i prendre mesures urgents per frenar en la mesura del que ja puguem aquest canvi climàtic.
Efectivament, no us podem cansar de dir-ho.
Bé, després de parlar amb Marta Marcos, hem de parlar de restauració marina. La Fundació Marilles ha elaborat la primera guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, un informe que ens diu què hem de considerar restauració i com hem de fer-ho per fer-ho bé. Ens ho explicarà Margalida Montserrat, coautora de l'estudi.
I també us volem parlar d'una nova galàxia nana ultrafeble trobada vora Andròmeda, en una investigació liderada des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. I després traurem el periscopi.
Efectivament, avui parlarem dels bidons que contenen material radioactiu que porten dècades al fons marí a 600 quilòmetres de la costa gallega. Són 200.000 bidons i s'han detectat fuites en alguns d'ells.
És un tema que vàrem parlar ja fa un temps i ara tenim novetats. Idò, aquest és el sumari del Nautilus d'avui i anem a parlar d'inundacions i canvi climàtic.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte, a les 9 del vespre.
Un estudi internacional arriba a la conclusió de que els patrons de risc d'inundacions costaneres han estat alterats pel canvi climàtic provocat per les activitats humanes. Exactament, els resultats indiquen que l'escalfament global ha triplicat la freqüència d'inundacions extremes, que històricament només passaven una vegada cada 100 anys i ara passa una vegada cada 16 anys. Aquest és un estudi més que ens dona dades que no podem ignorar. L'estudi està liderat des de la Facultat de Ciències i Enginyeria de la Universitat de Tulane, a Nova Orleans, i hi ha participat l'investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, a la que ja saludam perquè ens expliqui bé els detalls de tot això. Buenas noches, Marta. Ben tornada al Nautilus.
Hola, bona nit. Gràcies.
Expliquemos primero a los oyentes qué datos se han analizado para determinar que ha aumentado la frecuencia de fenómenos antes raros.
Claro. Las variaciones de nivel del mar a escalas largas de varios siglos o décadas, pero también a escalas cortas de varios días, se miden en la costa con unos instrumentos que se llaman mareógrafos. Sí. Y que registran actualmente de manera automática variaciones de la posición del nivel del mar, pues típicamente cada varios minutos o cada hora. Y algunos de esos registros pues tienen varias décadas de monitorización, de observaciones. Entonces, analizando esos datos junto con los modelos climáticos, que ahora puedo explicaros qué son, hemos visto que la frecuencia de las inundaciones ha estado aumentando, que esos máximos de esas variaciones de nivel del mar que ocurren cuando tenemos una tormenta u otros fenómenos atmosféricos y que provocan las inundaciones, pues van aumentando, han ido aumentando paulatinamente. La causa de esto es que esas variaciones de alta frecuencia se superponen a un nivel medio del mar que va aumentando por efecto del calentamiento global. Entonces, imaginemos que llega pues una ola o una onda de tormenta a una zona de costa, el daño que puede provocar o la capacidad que tiene de inundar esa zona de costa dependerá de en qué momento llegue, cuando el nivel del mar está más alto o esté más bajo. ¿Me explico?
Sí. ¿Y en qué época, en qué año vemos un cambio claro en la frecuencia general de las inundaciones costeras y por qué lo podemos conectar directamente con el cambio climático provocado por las actividades humanas?
Bueno, te contesto primero a la segunda parte porque Bien. Es más sencillo de explicar. lo que nosotros hemos calculado aquí es cómo ha estado aumentando el nivel medio del mar debido a las actividades humanas. Y esto se hace con unas herramientas que se llaman modelos numéricos climáticos, ¿sí?, que son unas representaciones matemáticas del sistema climático de todo el planeta, atmósfera y océano. Entonces, esos modelos se pueden alimentar, pues por ejemplo, con, digamos, una situación realista, ¿no? A medida que van aumentando la concentración de gases de efecto invernadero que estamos midiendo, eso lo podemos meter en los modelos como parte de la información y los modelos representarían el clima real que estamos observando. Y por tanto, si miramos la variable nivel del mar, pues las variaciones de nivel del mar que estamos observando. Eso coincide con la realidad de las últimas décadas, del último siglo aproximadamente. Pero, claro, al ser una herramienta matemática, también podemos forzar esos modelos con otras situaciones que no son lo que ha ocurrido. Y, en particular, esos modelos se fuerzan con un clima donde no hay actividades humanas, en el sentido de que no hay concentraciones cada vez mayores de gases de efecto invernadero. Esas emisiones se quitan de los modelos. Ajá. Y, entonces, el resultado sería cómo sería el clima si nosotros no estuviéramos emitiendo esos gases.
Vale.
Y comparamos esos dos resultados. Entonces, la diferencia la atribuimos a las emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad humana. Entonces, eso lo combinamos con las observaciones y calculamos la diferencia de esos extremos del nivel del mar que llevan a inundaciones con la actividad humana y sin la actividad humana. De esta manera, cuantificamos esos números que has dicho antes, que con actividad humana cuatriplicamos el número de inundaciones.
Vale.
Ahora bien, la primera pregunta es ¿desde cuándo está pasando esto? Pues el nivel del mar ha estado aumentando por efecto de concentraciones cada vez mayores de gases de efecto invernadero durante aproximadamente todo el siglo XX, pero no lo ha hecho a la misma velocidad siempre. Si miramos, por ejemplo, los datos desde el principio del siglo XX hasta principios del XXI, el aumento en promedio del nivel del mar es del orden de 1,2, 1,5 milímetros por año. Que puede parecer un número muy pequeño, ¿no? Pero bueno, pensemos que es un promedio de todo el océano, que es muy grande.
Claro.
Pero esto es en promedio durante un siglo. Si miramos los últimos 20 años, hablamos ya de 4 milímetros por año. Es decir, cada vez aumenta más rápido. No solo más, sino más rápido. En el momento que empezó esta aceleración, se puede cuantificar, y lo hemos hecho en un trabajo de hace unos años, corresponde aproximadamente a finales de los años 60, principios de los 70. Desde entonces, el nivel del mar aumenta de una manera cada vez más rápida, cada año más rápido. Y desde los últimos 30 y pico años, desde el año, principio de los años 90, además tenemos medidas directas a partir de altimetría satelitaria, instrumentación que está en los satélites y que miden de manera rutinaria, continua, la posición del nivel medio del mar en todos los océanos.
Ajá.
O sea que estamos seguros, podemos cuantificar estos números de una manera sencilla. precisa.
Vale, no sencilla, precisa, pero precisa. Mejor que sencilla, sí. Bueno, y como no podía ser de otra manera, habéis encontrado variaciones entre los 130 lugares analizados y hay zonas que, claro, rompen la media.
Sí, se han seleccionado esos lugares distribuidos en la medida de lo posible por todas las costas del mundo. Y digo la medida de lo posible porque no en todas partes existen estos datos tan valiosos.
Claro.
Hay ahora mismo la mayor parte de las costas del mundo está más o menos bien monitorizada, sobre todo costas de países desarrollados. Pero si lo que buscamos son series largas, pues eso no es siempre así. Y la mayoría están concentradas en las costas de países históricamente más desarrollados.
Yeah.
Aún así, bueno, dentro de lo que cabe, pues existen bastantes registros largos que podemos utilizar para hacer este tipo de estudios.
Uh-huh. No debe ser casual que el trabajo esté liderado desde una universidad ubicada en Nueva Orleans, un lugar que no solo uh-huh. sufrió fenómenos meteorológicos extremos, bueno, que generaron el huracán Katrina, sino que además uh-huh. es muy vulnerable porque se encuentra por debajo del nivel del mar, aunque bueno, uh-huh. ha desarrollado un sistema de protección pionero en los últimos años. Un estudio como este, ¿cómo puede ayudar a zonas tan vulnerables como Nueva Orleans y otras menos preparadas?
Sí, exactamente. Bueno, el investigador principal que ha liderado este estudio está allí basado en Nueva Orleans.
Sí.
Y una de las cosas que él comenta a veces cuando hablamos de estos temas, dice, bueno, es que los impactos del cambio climático no es que los vayamos a sufrir. Dice, aquí en Nueva Orleans los sufrimos ya.
Estamos ya aquí, claro.
Perdiendo a escala diaria superficie porque la tierra se hunde al mismo tiempo que está aumentando el nivel del mar. Entonces se está perdiendo terreno en una zona de una cota bajísima. Y por tanto muy vulnerable a todo tipo de inundaciones, tanto las generadas por ciclones tropicales en aquella zona, como si nos vamos a latitudes más altas, tendríamos situaciones similares en otras zonas de cotas muy bajas generados por tormentas extratropicales. Uh-huh. Y pues un caso paradigmático es el de Holanda, ¿no? Que también está en algunas zonas por debajo del nivel medio del mar actualmente, y que es una zona hiperprotegida y con una costa muy urbanizada y muy protegida a partir de diques y grandes obras de ingeniería. Hay muchas otras regiones así en el mundo. Destacan, por ejemplo, las típicas islas tropicales, ¿no? Que están entre 1 y 2 metros por encima del nivel medio del mar actual. Y por ponerlo así en perspectiva, las proyecciones del IPCC para final de este siglo alrededor de 1 metro, no demasiado pesimistas.
Ya.
No se descartan aumentos mayores, pero 1 y 2 metros sabemos que subirá el nivel del mar en las próximas décadas. No sabemos si 60, 70 o 100 años, pero llegará. Y estamos hablando de zonas que tienen, pues son islas con una zona limitada y además que son de cotas muy bajas. Y otro ejemplo clásico es el de los grandes deltas asiáticos. Son zonas con una exposición altísima, porque tienen por varias razones. Primero, porque tienen cotas muy bajas. Segundo, porque tienen una subsidencia importante debido a la falta de sedimentos por la regulación de los ríos. Luego, son zonas densamente pobladas, entonces es complicado mover a la población en caso de que sea
claro.
necesario.
Uh-huh.
Por lo tanto, son zonas que valen la pena, en la medida de lo posible, tienen que protegerse. Y además, también son zonas de grandes cultivos, sobre todo de arroz. Entonces,
ajá, sí.
hay una gran parte de la población que depende de que esas zonas sigan siendo cultivables.
Ajá. Hablamos de zonas como Filipinas, ¿no?
Bueno, no, los grandes deltas asiáticos.
Ah, vale, los deltas asiáticos.
Sí,
vale.
Los grandes deltas asiáticos, sobre ajá. todo, sí.
Vale.
Sí, sí.
Vale, y para un mar cerrado y sin verdaderas mareas como el Mediterráneo, ¿necesitaríamos modelos específicos?
Si queremos hacer actuaciones de costa, sí, siempre hacen falta modelos de mucha más resolución. Es decir, Estos resultados a escala global dan un número promedio y dan un valor en algunas localizaciones donde tenemos suficientes datos. Pero son modelos climáticos globales, entonces no tienen la resolución necesaria para saber qué va a pasar pues, en la Bahía de Palma, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Si tenemos que hacer actuaciones de política, actuaciones prácticas, tenemos que hacer casos de estudio muchísimo más prácticos, muchísimo más detallados, con muchísimo más resolución, que esto también se hace y también existe.
Sí.
En el caso de que nos vayamos a escala regional en el Mediterráneo, también existen importantes mecanismos, importantes iniciativas internacionales con modelización, con modelos climáticos de más alta resolución, que básicamente dan las mismas respuestas.
Uh-huh.
Es decir, el Mediterráneo no es ninguna excepción, en el sentido de que el aumento de nivel del mar que venimos observando, en promedio, es muy similar al que tenemos globalmente.
Sí, nos ofrecen un escenario muy similar, sí, es cierto.
Sí, las consecuencias, uh-huh, y las expectativas y los impactos pues van a ser muy similares al de otras zonas, uh-huh, también extratropicales.
Uh-huh. Y mientras trabajabas con estos datos, ¿no ibas pensando en la realidad que tenemos a nuestro alrededor, en cómo estamos adaptándonos o no a este nuevo escenario de inundaciones más frecuentes y, uh-huh, y aumento del nivel del mar?
Bueno, siempre que trabajamos con extremos de nivel del mar, siempre ponemos el foco en aportar información que sea útil para definir políticas de adaptación y políticas de mitigación. Entonces, es algo que por supuesto, siempre que tenemos en mente. Y cada vez que tenemos un evento extremo importante, el sí, que más fuerte que hemos tenido aquí es el de la tormenta Gloria, sí, pues surgen las mismas cuestiones. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y cómo nos adaptamos? Y esto va a volver a pasar. Y no solo va a volver a pasar, sino que lo hará sobre un nivel del mar más alto. Por lo tanto, tendrá un potencial de destrucción mayor que el que tiene actualmente. Entonces, siempre es la pregunta que está sobre la mesa. ¿Qué hacemos para adaptarnos, ¿no? Es ahí donde sí que tenemos que ir a cosas mucho más de pequeña escala, locales, donde podamos dar información específica para cada uno de los sitios donde se consideren pues posibles medidas de adaptación costera.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, creo que la principal conclusión que debemos sacar de los datos es que frenar en la medida de lo posible el cambio climático es importantísimo, uh-huh, y al mismo tiempo adaptarnos, ¿no? Como dices, a este aumento de los fenómenos costeros.
Exacto. Sí, no hay que olvidar que adaptación y mitigación tienen que ir de la mano, porque cuanto sí, más mitiguemos, más fácil es la adaptación.
Claro.
En el caso del nivel del mar es una variable que, bueno, que sirve de un buen ejemplo, muy buen ejemplo, porque el océano tiene muchísima inercia, entonces incluso si tenemos políticas de mitigación muy agresivas y se consigue reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que hemos emitido hasta ahora seguirá siendo absorbido por el océano, que se seguirá calentando,
claro,
las capas polares van a seguir perdiendo hielo, entonces el nivel del mar va a seguir aumentando en los próximos siglos y en los próximos milenios. Sin embargo, la velocidad a la que aumente no va a ser la misma si tenemos políticas activas de mitigación que si no. Y no es lo mismo adaptarse a un cambio en la configuración de las costas en los próximos 30 años que en los próximos 150 años. Estamos hablando de esas escalas.
Uh-huh.
Entonces, unas políticas agresivas de mitigación pueden facilitar la adaptación de manera que sea mucho menos traumática, mucho más fácil, mucho más justa y mucho más accesible.
Ajá, fantástico, lo que acabas de decir es muy, muy importante. Bueno, lo vamos a dejar aquí, aunque podemos añadir que el estudio se ha publicado en la revista Nature Climate Change. Uh-huh. Marta Marcos, investigadora del IMEDEA, mil gracias por atender
gracias
al Nautilus. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Adiós.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. Ivetres Ràdio és diversió. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors.
Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Aquesta setmana, la Fundació Marilles ha presentat la guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, que té com objectiu convertir-se en el mar de referència per a administracions, entitats i empreses que vulguin impulsar o finançar projectes de restauració. I bé, ja sé que estàu pensant que aquí hi ha molt de marge per operacions de greenwashing empresarial, però Marilles ja haurà tingut en compte això. Bé, anem a veure quins són els punts més importants d'aquesta guia de restauració marina i us explicarà una de les seves autores, que també és investigadora de l'informe Mar Balear. Margalida Montserrat, benvinguda al Nautilus.
Hola, moltes gràcies.
Bé, estic segura que els oients, quan senten parlar de restauració marina, estan pensant en tots els projectes que es presenten en aquestes illes per restaurar Posidònia. Però quan parlem de restauració ecològica de la mà, de què parlem exactament? Fins on abasta el concepte?
Doncs sí, la restauració d'ecosistemes és un concepte molt ampli. Hi ha moltes activitats i iniciatives que fan part d'aquesta restauració d'ecosistemes. I és veritat que ara hi ha molt de projectes, moltes iniciatives per restaurar diferents hàbitats, sobretot Posidònia, que és tan important i tan rellevant a les illes. Uh-huh. I dins la restauració, com he dit, hi ha moltes etapes. Una podria ser, que és quasi la final, aquesta replantació de Posidònia, que podria ser una introducció d'espècies, però hi ha altres activitats que també s'han de dur a terme. Una que ens agrada recalcar molt és que abans d'introduir cap espècie, d'intentar recuperar cap ecosistema, s'ha d'intentar protegir, s'han d'eliminar les pressions que han duit que aquest ecosistema se degradi o desaparegui.
Clar. Bé, i per què feia falta una guia estratègica específica per la Mar Balear? Quin buit ve a omplir o quina necessitat detectàveu?
Clar, això va sortir una mica internament, perquè estaven sorgint molt de projectes i nosaltres necessitàvem una guia per saber quins projectes podien ser més eficients, per poder catalogar un poc el que passava. I aquesta guia vol ser precisament això, o és això, és una recopilació de conceptes i de principis internacionals que expliquen que ha de tenir un projecte perquè sigui ecològicament eficient, perquè tingui èxit. I això és el que hem intentat fer. Ens hem basat de guies de diferents institucions, els han recopilades, per tal de que sigui possible veure en què ha de consistir un projecte de restauració ecològica, que haurien de tenir en compte perquè sigui un projecte realment eficient i que la restauració, les activitats, perdurin amb els temps, perquè restaurar és clar i dur molt de temps també restaurar un ecosistema, no és una acció puntual.
Clar. Bé, ja has remarcat, que a més ho vau remarcar, el presentar la guia, no? Que restaurar no té sentit si abans no s'eliminen les causes de la degradació. Bé, des d'aquest punt de vista, des d'aquest principi, és molt difícil que puguem pensar que es pot restaurar res a les illes perquè les pressions continuaran.
Clar, és que restaurar és un procés ecològic però també social. És a dir, per restaurar hem de tenir en compte tots els actors implicats, des dels usuaris, des dels gestors, des de l'administració, els locals, i pot implicar també canvis en aquest nivell, com per exemple un ús més sostenible de recursos o reduir pressions, que ja han dit, algunes poden ser més fàcils que reduir que d'altres.
Està clar.
Per exemple, hi ha el canvi climàtic, que és allà, a escala global, que aquest localment és més difícil de controlar. Però si intentant controlar els altres factors, els ecosistemes són molt resilients i quasi segur que seran més forts front a aquest canvi climàtic. A lo millor no poden controlar la temperatura de la mà, però sí poden controlar la qualitat, reduir els vertits o eliminar-los, evitar els fondejos.
Exacte. Però ara mateix estan duent a terme projectes de restauració a Posidònia sense que s'hagin eliminat les pressions. Augmenta el sector nàutic, augmenta la contaminació, el canvi climàtic, evidentment que podem fer poca cosa així a nivell local, però sí que podem fer. No ho sé, ho dic perquè és veritat que parlam de que és important que s'eliminin les pressions abans de començar a restaurar, però això sembla impossible.
Sí, és difícil, és molt difícil, però s'hauria d'intentar. Ara mateix, com has dit, hi ha molt de projectes. Aquests projectes solen ser a determinades escales especials, localitzades,
sí.
i la majoria actuen a zones on l'ecosistema s'ha degradat, ja sigui la praderia de Posidònia o d'una altra fanerògama com la Cimodocea,
sí.
O sobre els boscs de macroalgues. I Pontura sí que localment ells han aconseguit controlar les condicions que han fet que aquesta pradera pugui desaparèixer, que aquest ecosistema desaparegui. Però és vera que els projectes de restauració sempre tenen un impacte més fort o un benefici més gran pel medi ambient quan se fan escales especials el més grans possible, perquè els processos
clar.
Ecològics
està clar.
Necessiten escales especials molt grans. I això també és un repte.
Bé, quins hàbitats o ecosistemes diries que són avui prioritaris a l'hora de restaurar a la Mar Balear?
Clar, hem de saber que no ho poden restaurar tot, així
clar.
Que hem de prioritzar una mica aquells hàbitats que coneixem que tenen un alt valor ecològic, que acumulen molta biodiversitat, que tenen funcions ecosistèmiques importants, que funcions ecosistèmiques són els beneficis que aquests hàbitats ens donen, com podria ser protecció costera, producció d'oxigen, segrest de carboni, producció d'aliment. I entre ells destaquem, òbviament, les praderes de fanerògames. Posidònia oceànica, la Cimodocea nodosa, també els boscs de macroalgues, el que coneixen com espècies cistoseira, aquestes grans algues brunes,
sí.
Que serien unes cosines d'esquels, d'aquest bosc de kelps tan impressionants que tenim pel Pacífic. Aquí en el Mediterrani tenim aquesta miniaturització de les espècies i aquí tenim les cistoseires, que són molt més petites, però tenen les mateixes funcions ecològiques i en lloc de viure sobre substrat tous, com les fanerògames,
sí.
Viuen sobre substrats rocosos. Després també tindríem el coralligen, que és una joia del Mediterrani. També podríem considerar hàbitats profuns, que són molt importants per la connectivitat i són a vegades zones de pesca importants. I jo crec que aquests serien hàbitats molt rellevants a tenir en compte per prioritzar projectes.
Clar, i hem de tenir en compte que restaurar vol dir tornar exactament a l'estat original del passat, però que a vegades l'objectiu, bé, es té que quedar en recuperar funcions ecològiques, encara que, bé, no es pugui tornar enrere del tot, no?
Sí, això és una altra cosa que hem de saber, perquè quan volem planejar un projecte de restauració, hem de fixar uns objectius, hem de tenir també un ecosistema de referència, hem de conèixer molt bé l'ecosistema que volen restaurar, amb
sí.
Quin estat es troba, quines pressions ha sofert, però també hem de voler saber a què volen que s'assembli. Hem de tenir un ecosistema de referència i aquest ecosistema no podrà ser sempre com un ecosistema de fa 50 anys, perquè fa 50 anys potser no teníem aquestes onades de calor tan fortes.
Clar.
Així que també ho hem de tenir en compte, hem de saber fins on podem arribar.
Hi ha prou evidència científica sobre què funciona i què no al Mediterrani, a la Mediterrània i concretament a les Balears, o encara anar amb curs de dades?
Jo crec que els científics han fet molta feina i estan fent molta investigació i depèn molt dels ecosistemes. Hi ha ecosistemes que estan més ben estudiats, que han estudiat diferents tècniques que serveixen per introduir aquestes espècies o per restaurar funcions ecosistèmiques, i n'hi ha d'altres que estan menys estudiats. Però jo crec que sí, que tenim diferents tècniques que sabem que funcionen, que sempre s'han d'adaptar a cada ecosistema, a cada lloc en concret. Perquè la petita escala que queden sempre, cada petit lloc que volen restaurar, pot ser molt diferent un dels altres. Pot Clar. Tenir condicions que facin que hagin d'utilitzar unes tècniques o unes altres.
Uh-huh. Bé, us pots posar un exemple de restauracions que estiguin funcionant i es puguin considerar bé prioritàries, importants, més enllà de la Posidònia que hem parlat?
Exacte. Per exemple, a Menorca tenim, per exemple, restauracions de bosc d'algues brunes, d'aquestes cistoseires.
Sí.
Ja fa un parell d'anys que es van fer restauració amb esport de Mahó, que han donat molt bons resultats, que s'estan mantenint en el temps i que, de fet, són un exemple a nivell de Mediterrani. Uh-huh. I això és molt esperançador, perquè vol dir que és possible reintroduir espècies una vegada la qualitat de l'aigua ha millorat.
Clar. Hi ha casos en què la millor restauració no és intervenir directament, sinó eliminar la pressió i donar temps perquè el sistema es recuperi tot sol, no? Això també hauríem de tenir un compte.
Sí. Sí, això és molt important, com dius, perquè els ecosistemes són molt resilients. I si fos possible deixar en pau tots els ecosistemes, no impactar-los més, cosa que és molt difícil, perquè avui en dia és molt difícil no tenir un impacte, seria possible. Amb els anys jo crec que aquests ecosistemes se podrien anar regenerant per ells tots sols.
Clar.
A la millor espècies de vida molt llarga i creixement lent prendrien més temps a recuperar-se. Espècies de dispersió més curta, com els hàbitats aquests de cistoseires, que m'agraden tant, que he comentat, sí. També estarien més estona, desenar d'anys, però jo crec que seria possible. I la restauració entra per accelerar una mica aquest procés, perquè avui en dia necessitem tenir ecosistemes sans ja, perquè per ser més resilient en el canvi climàtic.
Clar. Bé, és que jo estic pensant, per exemple, a Terra varen cometre molts errors. Per exemple, quan hi havia un incendi, jo record que Balears repoblàvem, no?, amb pins nous, mm-hmm. i després varen veure que això era un esforç i un cost que no era necessari perquè els boscos es recuperen, bé, relativament ràpid, a més. Clar, han comès molts errors a Terra i també em preocupa que a la mà, que ho coneixem menys, cometrem els mateixos errors. Ho dic, per exemple, també per temes de reintroducció o eliminació. Per exemple, eliminar bogamarins per afavorir la cistoseira o introduir ostres, que és un dels punts que he vist a l'informe, que em pareix molt interessant, perquè és veritat que abans, fa 20-30 anys, es veien moltes ostres i són molt importants per l'ecosistema, però ara no en veiem. Tot això, a vegades, pareix que jugàvem amb organismes que a vegades no responen a el que nosaltres esperam d'ells. No sé si m'explic.
Sí, totalment. Els ecosistemes són sistemes molt complexos, molt fràgils. Tocar una espècie és com un trencaclosques. Si llevam una espècie, si disminueix, si augmenta, pot tenir conseqüències a vegades molt difícils de preveure. És per això que van de restaurar han de tenir un nivell de coneixement dels ecosistemes enorme. I a vegades, a nivell experimental, en entorns més controlats, que és on se fan els estudis, és més fàcil preveure què pot passar. Però en el medi marí sempre és més difícil. És per això que sempre dèiem que cada lloc de restauració tindrà unes característiques diferents de qualsevol altra. El que ha funcionat a Mallorca pot no funcionar a Menorca i pot no funcionar a Eivissa. S'ha de conèixer molt bé cada lloc, conèixer molt bé les pressions que hi ha i estudiar-les molt bé. S'ha de saber molt bé quines conseqüències pot tenir llevar una espècie i introduir-ne una d'altra. També s'està parlant ara, a veure si s'ha de, això més a nivell acadèmic, experimental, s'està parlant molt de... És que hem de restaurar amb aquestes espècies que sabem que no són tan resistents a l'augment de temperatura, o és que hem de privilegiar espècies més resistents? Ja és un dilema mica ètic.
És un bon debat.
Sempre de tenir en compte, que per restaurar un ecosistema no n'hem de destruir un altre.
Està
no hem d'utilitzar mètodes destructius per obtenir plàntules, o per obtenir llavors, o per obtenir propàguls. Això també és molt important. I ara amb aquest boom que hi ha d'iniciatives de restauració, que està molt bé que existeixi aquesta preocupació, hem de tenir això en compte. Hem de saber també si els objectius que fixa la Unió Europea són factibles i com. Perquè, com has dit molt bé, a nivell terrestre la restauració va començar fa molt més anys, però a la mà és més recent.
Sí. I també és important que sapiguem diferenciar els projectes amb base científica, amb iniciatives simbòliques o en greenwashing directament, no?
Exacte. Jo crec que els principis que recopilam en aquesta guia ens poden ajudar un poc a diferenciar si un projecte pot tenir un èxit, pot tenir èxit o té més probabilitats de tenir èxit, d'estar ben pensat, de tenir solucions, de tenir un seguiment, perquè és molt important el seguiment.
Sí.
Sempre hem de protegir abans i després de restaurar, perquè si no, les pressions poden continuar o en poden venir de noves. I és molt important controlar possibles pressions noves, perquè el que volem és mantenir el que ja hem pogut recuperar en el temps.
Està
clar. I és per això que el seguiment a llarg termini és molt important. No podem fer una acció concreta, un minut concret, o arreglar una petita cosa.
Uh-huh. Bé, la guia està pensada per gestors, també per empresaris, però la pot descarregar qualsevol? La pot tenir tothom?
Exactament. Està pensada perquè pugui ser entendible per tots nosaltres. Si tenim curiositat per opinar, per saber sobre projectes de restauració que potser estan passant en el nostre municipi mateix.
Uh-huh.
I està disponible a la web de Mar Illa, se pot descarregar en català i castellà en format PDF.
Fantàstic.
I sí, encantat si això pot tenir un interès o pot ajudar la gent, potser a tenir més accessible totes aquestes diferents guies i principis internacionals que intentem recopilar.
Clar, a part d'estar molt bé que els ciutadans coneguin el que s'està fent, encara que ells directament no vagin a fer res, que sàpiguen el que es fa. Això em pareix importantíssim.
Exactament.
Bé, em pareix tan important que si no, no faria cap programa, evidentment. Així que...
Exactament. La implicació ciutadana és essencial, perquè necessitem el suport de locals, també, perquè és un procés que ha de participar tothom. Per exemple, un exemple que està passant en el sud d'Itàlia, que també és com molt il·lustratiu, hi ha unes vedes allà per pescar-hi sons i s'estan restaurant perquè la gent no compleix les normes, les vedes aquestes per pescar o les talles mínimes.
Clar.
Això no té aquest sentit. No poden restaurar si primer no se fan complir les normes i la gent no està d'acord en deixar aquests organismes a la mà els temps que necessiten per reproduir-se i créixer.
Clar, necessitem uns ciutadans informats primer i després conscienciats. Bé, idò, avui hem volgut entendre una mica millor què vol dir restaurar la mà i sobretot perquè no basta només amb voler reparar el que s'ha degradat, sinó que abans cal aturar allò que ho continua fent malbé, està clar. N'hem parlat amb la Margalida Montserrat, de la Fundació Mar Illa, a partir d'aquesta guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear. Mil gràcies, Margalida. Fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
Me dormí en el metro y me salté una estación. Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior. Y tú en la ciudad, mientras tú en la ciudad. Gajes del oficio astromántico. Temo las alturas y en tu elevación. Me puedes llamar antisistema solar.
Tenim un apunt d'investigació astronòmica. L'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, un centre del CSIC, ha liderat el descobriment d'una nova galàxia nana, ultrafeble, a les proximitats d'Andròmeda. Aquesta nova galàxia es diu AND-36, AND-Andròmeda, i per cert, la galàxia Andròmeda, la gran galàxia veïna de la Via Làctia, es diu M31, el catàleg astronòmic, concretament el catàleg Messier. Però segur que el que voleu saber és què són aquestes galàxies nanes i quina importància té això. Anem a escoltar a la investigadora Joana Tsakovska.
Nosotros hemos descubierto Andrómeda 36, una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda. Bueno, las galaxias enanas ultradébiles son los sistemas galácticos más pequeños conocidos, formadas en las primeras etapas de la historia del universo y dominadas por materia oscura, constituyen auténticos fósiles cósmicos que permiten estudiar cómo se formaron las primeras galaxias y poner a prueba los modelos sobre la naturaleza de la materia oscura. Y bueno, nuestro estudio sugiere que Andrómeda 36 es una galaxia muy antigua, pero lo que está claro, sin embargo, es que Andrómeda 36 es una de las galaxias satélite de Andrómeda más débiles descubiertas hasta la fecha.
Consideren que aquesta minigalàxia té 12.500 milions d'anys i encara que saben ja que és pobra en metalls pesants, volen determinar amb més precisió les seves propietats i esperen poder fer-ho en els propers anys. I quina importància té això?
Cada nuevo descubrimiento como Andrómeda 36 es importante, ya que puede indicar que aún estamos encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles.
Si voleu saber més detalls d'aquesta galàxia i del treball de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, us recomanem una visita a la seva web, iaa.csic.es.
Al fin te partan dos. Soy un loco que habla solo de ti. En serio, solo me hablo de ti. Y vuelta a empezar. En vicio orbital. Vuelta a empezar. Mientras tanto, ¿quién soy?
El Nautilus. El programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IV3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IV3 Ràdio. Medi ambient i ciència a IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
I de trem ja al periscopi, avui mos volem fixar en els bidons radioactius que romanen a la fossa atlàntica, i ara mos ho explica en Dani, no?
Sí, sí, són restes, ja n'havíem parlat, que es troben ben a prop de la costa gallega, a uns 600 quilòmetres. Diversos països europeus els hi van llançar entre els anys 40 i els anys 80 del segle passat. Són 200.000 bidons, es diu aviat.
200.000.
200.000 amb residus radioactius. I ara una missió francesa anomenada NOTSUM i dirigida pel Centre Nacional d'Investigació Científica francès, apunta que el principal perill afecta les aigües de Galícia. S'han detectat bidons deteriorats i fuites que podrien ser perilloses. Els estudis van començar fa 2 anys amb la intenció de cartografiar per primera vegada l'extensió d'aquest abocador radioactiu gegant. Se'n coneixia l'existència de fa molts anys, però mai ningú l'havia verificat les seves dimensions i la taca que dibuixa al fons de l'oceà. Van emprar un submarí, l'UX, amb capacitat per submergir-se a 4.000 metres de profunditat.
I què hi van trobar?
Quan havien cercat en 120 quilòmetres quadrats dels props de 10.000, o sigui, estem parlant d'una centèsima part d'aquest abocador, s'hi van localitzar més de 1.000 bidons. Els aparells del submarí varen detectar nivells baixos, això sí, de radionucleids, i es va descartar que hi hagués urani o material fissible. Això, com a mínim, era una notícia de mal menor. Amb tot, el mal menor aquí és prou gros. Diuen que segurament els bidons contenien material de laboratori, d'oficina, vinculats als inicis de l'energia nuclear civil, del tipus de baixa i mitjana activitat. Fins llavors, l'únic que s'havia constatat eren unes fotografies dels bidons fetes als anys 80 per un robot submarí. El llançament dels bidons es va aturar l'any 82 i no es va prohibir definitivament aquesta pràctica fins una dècada més tard. El 2005 es varen recollir mostres de peixos de la zona sense que es difonguessin gaire la informació dels resultats d'aquests anàlisis.
I ara s'hi ha tornat a investigar.
Ara, tants d'anys després, s'hi ha tornat. Aquesta ocasió, darrera ocasió, va ser entre el 27 de maig i fins al 28 de juny, fa 4 dies. S'han fet observacions directes dels residus localitzats. Uns 30 científics, una trentena de científics, van fer 20 immersions amb un submergible tripulat, es diu Nautile, a 4.700 metres de profunditat, i han pogut confirmar l'estat de degradació d'aquests bidons. Alguns presentaven vessaments, i tot i que els valors, com deien, de radionucleics detectats eren relativament baixos, són superiors als que esperaven. Ara, en terra, podran fer una sèrie de proves que portaran més informació i més detallada de la qual s'ha pogut obtenir, en aquesta ocasió, a 5.000 metres de profunditat. Durant les immersions s'han recollit també mostres d'aigua, sediments, organismes vius per estudiar la possible dispersió de la radioactivitat. Mentre tot això ho fa una missió científica francesa, el govern espanyol, hem de dir, es limita a fer analítiques radiològiques en aigües costaneres, no en aquelles latituds. A més, el Consell de Seguretat Nuclear diu que Espanya no va llençar cap bidó i que, per tant, no és responsabilitat seva, sí que seria la de la salut, del medi ambient, sí, de la costa, sí, i de les persones i dels animals d'aquesta zona. A més, una campanya de Greenpeace, que ja ha recollit 20.000 signatures, reclama a l'Estat espanyol i a la Unió Europea que s'investigui l'estat real d'aquests bidons. En pocs mesos s'espera que aquesta missió, que just ha finalitzat ara fa uns dies, disposi de les dades i els resultats definitius d'aquest estudi, que es traslladarà a la Comissió Europea i al Comitè de Radioactivitat OSPAR.
Bé, Greenpeace demana que s'investigui, però realment ja tenim una investigació i el que us diu no és bo, clar, vull dir, ja tenim prou per respondre, no? Realment.
Sí, la veritat és com el que apuntaves al principi. O sigui, tenim moltes dades.
Exacte,
i cal...
Exacte, ja està bé de recollir dades. Passa'm alguna cosa.
I cal fer alguna cosa.
Tinc aquesta sensació, realment, fent aquest programa, sí, de que recollim moltes dades. Sí. Tenim moltes dades de tot, canvi climàtic, d'això, de la radioactivitat. I vinga, recollir dades i demanem estudis constantment, però ja en tenim molts. Passa'm alguna cosa.
És desesperant. Parlem de més dades?
Exacte, és desesperant.
Parlem de més dades?
Vinga, sí. Què més m'ho expliques ara?
Més alegries. La indústria química, que dispara la seva inversió per fer lobby per afablir els controls de la Unió Europea, ho denuncia... Sí, estupendo. Ho denuncia un informe publicat pel Corporate Europe Observatory, que apunta que el sector químic està aconseguint els seus propòsits de desregulació amb impactes en el que seria la salut i el medi ambient. Concretament, des de l'any 2020, la indústria química ha augmentat en un 60% la seva inversió en accions de lobby davant les institucions comunitàries. En xifres, ha superat cada any els 46 milions d'euros anuals amb aquest objectiu de reforçar la seva influència i pressió sobre els polítics i, d'aquesta manera, aconseguir afablir les normes que protegeixen els ciutadans dels productes químics i pesticides nocius. Una inversió que estaria resultant rendible per a aquest sector, ja que, en paral·lel, la Comissió Europea ha posat en marxa la major ona de desregulació mai vista a la Unió Europea per a desmantellar o privar d'eficàcia importants lleis vinculades a la seguretat química.
Bé, i quins beneficis concrets han obtingut d'aquesta estratègia?
Es poden resumir en un exemple, que no és poca cosa, que pel fet que han aconseguit que la Comissió Europea renunciï al compromís que ja havia adquirit formalment de millorar el reglament REACH, que respon a les sigles de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques. És la principal norma europea sobre productes químics, i l'objectiu d'aquesta normativa és garantir un alt nivell de protecció per a la salut humana i el medi ambient enfront de l'ús de productes químics. És una normativa que ja de per si la que està vigent és deficient, però és que no només no s'ampliarà o es millorarà, sinó que la indústria química aconsegueix afeblir-la i dificultar l'aplicació d'aquesta llei existent, que, com dèiem, és força millorable.
Ja, i com podem assegurar que hi ha una acció de lobby al darrere?
Aquesta maniobra de la indústria ha quedat al descobert després d'una filtració d'un document que acaba de fer públic l'Oficina Europea de Medi Ambient, que és una àmplia coalició d'entitats conservacionistes europees.
Sí.
El text destapa com el Consell de la Indústria Química Europea, que és el principal portaveu dels interessos del sector químic i líder de la seva inversió de lobby, dicta a la Comissió Europea una sèrie de mesures que, en cas de posar-se en marxa, i cito textualment, com diuen en aquest informe, suposarien una considerable deterioració de les proteccions i obligacions existents i de l'aplicació d'aspectes claus del reglament REACH vigent en perjudici de la defensa de la salut humana enfront dels riscos tòxics. Aquí és, definitivament és una acció directament encaminada a frenar qualsevol regulació, qualsevol control sobre aquesta indústria, i com a conseqüències, si actualment amb el reglament REACH actual ja es triga més de 20 anys de mitjana a identificar i prohibir una substància tòxica, 20 anys, mentrestant es segueix contaminant, imaginem si la tendència serà a desregular cada cop més,
clar,
fer una normativa més complexa, més costosa per a les autoritats. El resultat és que els ciutadans estaran exposats, indefensos, davant substàncies que són perilloses durant més temps encara que no del que estan ara. I la reacció sempre serà encara més tardia, mentre altres van fent negoci.
Està clar.
Hem de dir també que la indústria química també pretén reduir els requisits legals sobre les dades de toxicitat i la substitució de proves experimentals, que són proves necessàries per determinar si les substàncies químiques són nocives, i les vol substituir per mètodes que són més dubtosos. Això podria facilitar la comercialització de substàncies sense tenir dades adequades sobre els seus efectes. I també estem que darrere de presumptes col·laboracions o negociacions, i ho posem entre cometes, amb l'Agència Europea de Productes Químics, no siguin més que ingerències per entorpir precisament el seu treball, que és a dir, a fer d'interferència, una interferència clamorosa davant l'avaluació de risc de les substàncies tòxiques que exerceix aquesta agència.
De les estratègies dels lobbies de pressió podríem fer uns quants treballs i uns quants estudis també, no? Bé, els perills són obvis i tenim molta literatura científica al darrere, milers de recerques i nombrosos informes han advertit que la contaminació química és un factor que pot estar contribuint de manera notable a l'increment d'incidència de nombrosos problemes de salut a les darreres dècades, amb un cost sanitari anual de desenes de milers de milions d'euros. Tot això, a més, el cost mediambiental, clar.
Exacte.
Salut i medi ambient.
Exacte, exacte. I això en normativa i en productes europeus, perquè si ens fixem en un altre cas, pot ser encara pitjor, fins i tot en productes importats, com el cafè. Ho dic per esmentar un altre informe que es diu Verí, el teu cafè, que apunta que el cafè que es consumeix a la Unió Europea conté un 60% dels pesticides prohibits al vell continent.
Vaja.
De la llista de pesticides, el 60% estan presents en el cafè que podem prendre. Amb les dades s'han fet estudis, amb dades oficials, amb alguns estudis de camp, també han analitzat el cafè produït en països com Brasil, Colòmbia, Kènia, Vietnam i alguns altres, i s'hi han trobat aquestes substàncies plaguicides. Allí no estan prohibides, aquí sí, a Europa sí. I així els camps europeus estan lliures d'aquestes substàncies, que s'empren en camps d'altres racons del planeta, perquè els europeus els consumim amb una tassa de cafè amb plaguicides prohibits. Parlem de substàncies que, com dèiem, són cancerígenes, són tòxics que afecten la reproducció, són disruptors endocrins i neurotòxics. No tot el cafè, hem de dir, ho xifren en una de cada 5 tasses. Però també hem trobat glisofat present a 3/4 parts de les mostres analitzades.
Bé,
pitjor de tot, com a conclusió,
sí,
és que la Unió Europea ven aquestes substàncies als països, a tercers països, que les empren als seus cultius, o sigui, en fem negoci,
i
després ens ho prenem una tassa.
Bé, jo no em prendré una tassa perquè no veig cafè, de dir.
Salvada, pues.
Salvada, no? Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani. I aquesta setmana morna Bonnie Tyler, i mos volem acomiadar amb una cançó seva perquè necessitàvem molts d'herois per al medi ambient, en Dani Manau i en Pablo Morganti a la sala de màquines, i jo mateixa mos acomiadam fins la setmana que ve. Molt bona nit.